Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tal com estava previst, el Tribunal Constitucional, amb una majoria favorable a les tesis del govern de Pedro Sánchez, ha avalat la llei d'amnistia per una majoria de 6 a 4. Bona tarda, soc Carlos Lozada i després de 4 dies de paripé i de poques deliberacions perquè la sentència estava ja més que tancada i pactada, els magistrats de l'alt tribunal han validat la llei d'amnistia aprovada fa un any. A grans trets, el més sorprenent és que el tribunal sosté que la llei és constitucional perquè el legislador pot fer tot allò que no prohibeix la Constitució. A més, diu que la llei no vulnera l'estat de dret ni tampoc la separació de poders. Capítol de reaccions. La catedràtica de Dret Constitucional, Teresa Freixas, ha explicat a COPE que el tribunal ha retorçat la Constitució amb aquesta sentència. Salvador Illa demana respecte pel Constitucional i indirectament reclama el retorn del pròfug Puigdemont. El popular Alejandro Fernández assegura que Conde Pompidou treballa per Sánchez i no per la constitucionalitat i des d'Esquerra i també des de Junts parlen d'èxit de l'independència. Totes aquestes reaccions les ha recopilat aquest matí el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Així és un matí del voltatge polític i jurídic amb un nom propi que ha sorgit amb aquest cas en boca de molts, el de Carles Puigdemont. El president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la seva declaració institucional per valorar la llei d'amnistia, ni ha nomenat a Puigdemont ni ha recordat les seves dues fugides. L'última, per ser hores prèvies a la seva investidura com a president de la Generalitat. Però ha estat clar Illa quan ha parlat del destinatari de la seva exigència al Tribunal Suprem.
Com a president de Catalunya, em dol que hi hagi persones que encara no s'hagin pogut beneficiar de la llei d'amnistia. Demano a les autoritats judicials pertinents, especialment al Tribunal Suprem, ho faig amb respecte però amb claredat, que se'ls apliqui aquesta llei amb diligència.
La pregunta és clara. Tornarà Puigdemont? Puigdemont ja ha anunciat que demanarà al Tribunal Constitucional la suspensió cautelar de la seva ordre de detenció. Té 20 dies hàbils a partir d'avui per presentar aquest recurs i la seva defensa ja diu que no esgotarà aquest termini, és a dir, que el presentarà d'una manera immediata. I que si el Tribunal Constitucional admet aquest recurs, aleshores retornarà a Espanya. Però hi ha debat jurídic. La catedràtica en dreta constitucional a Teresa Freixas recorda, a migdia de COPE Catalunya i Andorra, que el delicte de malversació de fons públics és la clau pel futur judicial de Puigdemont.
Senyor Puigdemont és un oïdor de la justícia, no estamos todavía en el mismo sitio, y el Tribunal Supremo acaba de sentenciar que no le aplica la amnistía a Puigdemont porque el Tribunal Supremo entiende que la ley de amnistía no cubre la malversación de fondos públicos. Con lo cual, bueno, pues si el señor Puigdemont tiene ganas de volver a hacer el numerito, pues bueno, pues corre su riesgo.
I ara anem, doncs, a l'eix argumental del Tribunal Constitucional per validar la llei d'amnistia. Segons el Tribunal, el legislador pot fer el que no prohibeixi la Constitució. Per Teresa Freixas, aquest argument és una aberració jurídica.
Esto es una aberración jurídica. Es propio del iliberalismo recalcitrante que corre desgraciadamente por ahí. Va contra la propia esencia de lo que es la democracia liberal, en la que los que sí que pueden hacer todo lo que las leyes no les prohíban son los ciudadanos. Pero los organismos públicos, los gobiernos, los parlamentos, las autoridades, etcétera, solo pueden hacer aquello que las leyes les permiten que puedan hacer. És el principi bàsic de la democràcia liberal.
Un matí amb la qual socialistes, independentistes i també comuns celebren el dictamen del Tribunal Constitucional, mentre que el Partit Popular diu que al cap de la fi es tracta de sempre de l'autoestima, de l'autoamnistia, en aquest cas que és el dictamen de la Comissió Europea. Quins són els pròxims passos a seguir, Carles? Doncs tot depèn del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va admetre a tràmit el recurs que la llei d'amnistia vulnera el dret comunitari. El 15 de juliol hi haurà una vista oral. Pot haver un escenari que pot erosionar la credibilitat unanimitat del Tribunal Constitucional. Si l'europeu finalment no valida aquesta llei, aquesta seria la decisió definitiva. Freixas considera que el Constitucional s'ha avançat de forma temerària. Amb el seu dictamen d'avui, el no voler esperar al Tribunal Europeu i voler fer, a més, a condicionar la seva sentència.
Gràcies, Sergi. Ja ho he escoltat. Cop de peu puntada endavant per part del Constitucional. Veurem què passa el 15 de juliol amb aquesta presentació cara al públic que hi haurà dels recursos que hi ha al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre aquesta llei d'amnistia que continua sent i envoltada de moltíssima, moltíssima polèmica. Nosaltres el que fem ara és obrir l'àrea de serveis. Avui s'espera un dia de calor, però no serà tan extrema com ahir. Les temperatures aquest dimecres es van enfilant fins a les màximes de rècord en un mes de juny, sobretot a l'Alt Empordà. Avui no pujaran tant els termòmetres, però tot i això s'espera una calor molt habitual per a finals de juny. Les màximes es mouran entre els 33 i els 37 graus a l'interior, les més altes a les comarques de Lleida, i es quedaran al voltant dels 32 i 33 a la línia de la costa. Tot plegat després d'una nit que ha estat força tòrrida a bona part de Catalunya. Demà tornarà a pujar la temperatura a pràcticament tot arreu i al cap de setmana hi haurà una altra important pujada. Mirem ara com està la xarxa viària, avui amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, destaquem, en el cas de la Pota Nord, de la B20, aturades que es mantenen des de fa estona entre Santa Coloma de Gramenet, pràcticament tocant Montigalà, i fins al nus de la Trinitat, unes aturades agreujades per un vehicle variat que està ocupant un carril d'entrada a Barcelona. També per un avariat a l'enllaç de l'autopista B23 amb l'AP7, al Papiol, hi ha trànsit lent, alguna aturada intermitent al llarg d'un quilòmetre en sentit Martorell, és a dir, per enllaçar amb l'autopista AP7 i per anar en sentit nord. En aquesta autopista AP7 també trobarem trànsit lent, algunes aturades també puntuals a la zona de Cerdanyola. De fet, tant al tronc central de l'AP7 com també lateral la B30 en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara t'explico una història amb final feliç després d'un llarg calvari. La protagonista es diu Marilú, una noia francesa que ha aprofitat la seva graduació per denunciar públicament a la Universitat de Vic per no actuar davant 3 anys de bullying. La Marilú ens ha explicat que ha sortit endavant pel suport dels seus amics, dels seus pares i de la Carme Cabestany, que és la presidenta de l'associació NACE en contra de l'assetjament escolar. Cabestany explicava aquest matí a la Yolanda Canales que casos com el de la Marilú no són una excepció, atenció, a les universitats.
Com a mínim, el cas de la Marilú està servint per despertar consciències en el sentit que l'assetjament no és un fet que impliqui els menors i que es donin només a escoles i instituts. La Carme Cabestany ens ha dit que han rebut denúncies i testimonis d'altres casos que s'han donat a la Universitat de Vic en concret, però en general a altres universitats d'arreu d'Espanya.
Están llegándonos, tanto a Marilú como a nosotros, a la asociación, testimonios de otras personas que también han sufrido lo mismo en la Universidad de Vic y en otras universidades españolas. Cuidado. O sea que nos estamos llevando las manos a la cabeza porque, por estadística, el acoso en la universidad es minoritario. O eso pensábamos hasta ahora. Pero tal vez es que no se denuncia, no se habla, no se comenta. Pero estamos viendo que hay muchos casos.
La Carmen i Nace han acompanyat la Marilú en tot aquest procés, fins i tot va presentar una queixa formal als Mossos d'Esquadra de Vic per mala praxis, perquè, per exemple, tots els interrogatoris es van fer en una sala de vidre a la vista de la resta d'estudiants com una mena d'assenyalament cap a la noia. A més, els presumptes agressors se'ls va interrogar en grup. El calvari de la Marilú va començar el 2021. A l'octubre, un company la va agredir i ella va patir un traumatisme craneoencefàlic. Un parell de mesos després, un altre estudiant li va donar un cop de puny. Però l'assetjament va continuar, amb gravacions d'ella en roba interior, mentre feia pràctiques, o amb missatges ofensius. Però va resistir. Ella s'ha pogut graduar, però també els seus presumptes agressors i assetjadors que han sortit indemnes. La Marilú lamenta que ells vegin tot plegat com una victòria.
Ellos son titulados desde una semana y ellos hacen fiestas y dicen a todo el mundo que han ganado y que yo soy una loca. Y ellos van a trabajar como fisioterapeuta en pocos meses. Creo que para mí la situación más compleja y complicada con ideas suicidarias y un malestar físico y emocional era el momento después de la denuncia, cuando no fue entendida y acudida como una víctima.
Va denunciar els fets, va haver un intent de mediació i ja. Aquí es va quedar l'actuació de la Universitat de Vic i també dels Mossos d'Esquadra, un fet que lamenta especialment la Marilu.
Molt bé, canviem de qüestió. A les presons existeix una part de la població reclusa amb unes característiques especials que fan necessari un abordatge també diferenciat. Es tracta de persones amb discapacitat intel·lectual, funcionament intel·lectual límit, trastorns mentals greus, addiccions severes o que presenten una gran fragilitat emocional o també física. Aquests interns sovint no s'adapten bé al règim penitenciari convencional i tampoc compleixen els criteris clínics per ser derivats a una unitat psiquiàtrica hospitalària. A la presó de dones Brians 1 existeix la unitat d'intervenció compensatòria, un espai destinat a internes especialment vulnerables. El programa aposta per reforços positius, com tallers i activitats lúdiques. Les internes guanyen confiança, redueixen les autolesions i milloren el seu estat emocional. Aquest servei pretén garantir una millor qualitat de vida dins del centre penitenciari i fomentar un procés de reintegració social més efectiu, tal com ens ho ha explicat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra la senyora Gemma Torres, que és subdirectora de programes de rehabilitació de la Generalitat, l'escoltat de la Yolanda Canales.
I de moment, els resultats estan sent molt satisfactoris. En aquesta primera fase, recordem, s'han obert unitats al mòdul de dones de Brians 1 i a Puig de les Basses, i posteriorment es vol ampliar a 4 centres més, Mas d'Enric, Lledoners, Brians 2 i Joves. I d'entrada, el que s'ha vist és que el tractament intensiu funciona i que s'ha aconseguit reduir la conflictivitat.
Com pel que fa a la disminució de la conflictivitat a la resta de mòduls on abans vivien aquestes persones, perquè eren persones que tenien dificultats d'adaptació a la vida ordinària dels mòduls de les presons, i aquest fet de situar-los en un context i en una atenció diferencial també ha reduït la conflictivitat que generaven quan vivien en mòduls ordinaris.
La subdirectora de programes de rehabilitació ha recordat que en aquests espais s'atén de forma específica les persones internes en situació de vulnerabilitat acumulada. Però què vol dir això? Ja hi ha un context de vulnerabilitat, diu Gemma Torres, quan s'està pres en un centre penitenciari. Però s'acumulen altres factors que no ajuden a que aquests interns o internes es puguin relacionar de forma normal en espais comuns amb altres presos. I això requereix una atenció especial. La Gemma Torres ens dibuixa aquests perfils.
Tenir una discapacitat intel·lectual, o tenir una edat molt avançada, o molt jove, o tenir una ansietat extrema, o tenim grans dificultats per entendre l'organització i la normativa del centre, no saber relacionar-se amb els altres interns o amb el personal, tenir problemes per prendre decisions que beneficin.
El personal el dirigeix un coordinador del programa i cada centre disposa de 5 educadors socials, un psicòleg, un jurista, un treballador social, 3 caps d'unitat i 17 tècnics especialistes de serveis penitenciaris. I s'afegeix això a la figura del psicòleg clínic i un infermer de salut mental. I aquí, diu Gemma Torres, és on està un dels aspectes diferencials.
És una qüestió innovadora, és que aquests professionals que estan especialment dotats en el sentit que tenen ratis molt reduïts de persones internes a les que atendre per la seva especialització, per la seva necessitat d'intervenció molt intensiva, aquests professionals conformen un equip multidisciplinari que en aquest cas totes les presons funcionen amb equips multidisciplinaris, però en aquest cas s'hi han incorporat professionals especialitzats en salut mental.
Segons el Departament de Justícia, els darrers indicadors sobre la població penitenciària constaten un canvi de necessitats i de perfil dels interns. Les dades descriuen una prevalença de les problemàtiques de salut mental greus 5 vegades superior a la taxa observada en la població general i problemes actius d'addicions, entre d'altres.
Doncs ja hem escoltat a la senyora Gemma Torres i ara el que volem parlar és directament amb una educadora del Centre Penitenciari de Can Brians i que coneix molt bé aquesta UIC, la Unitat d'Intervenció Compensatòria. Ho fem amb la Carme, que com deia és educadora d'aquest centre penitenciari. Carme, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Tan sol dir que soc treballadora social.
Treballadora social. Doncs vinga, escolta, molt millor encara. Explica una mica als oients com és el dia a dia d'aquesta unitat. Què feu exactament amb les noies que hi ha internes aquí?
Doncs, bueno, les dones dormen a la planta baixa del centre penitenciari Brians 1 i durant el dia el passa Nadal amb una unitat que és, bueno, és una mena de centre de dia. Llavors, cada persona té un planning, és a dir, amb cada persona es pacta un pla de treball, una intervenció, uns objectius i unes activitats que ha de desenvolupar. Llavors, el dia comença amb el bon dia, que és un moment doncs, de salutació de grup, de reconeixement mutu, no? de com estan, de com se senten, de començar el dia, no? d'una bona manera i en grup. I a partir d'aquí, doncs, cada una tindrà un plan diferent en funció de quins són els pactes que hem fet amb elles.
Ara mateix, quantes noies, quantes dones hi ha al centre? Quantes esteu treballant?
Doncs ara em sembla que en tenim 18. Estem pendents que entrin altres dues persones que venen d'altres centres la propera setmana i sempre hi ha un màxim de 20 persones. La unitat és una unitat petita.
Ja. Quins criteris teniu en compte a l'hora de seleccionar les internes que poden accedir a aquesta UIC, Carme?
La unitat va adreçada a persones amb vulnerabilitats. Llavors, aquest terme, vulnerabilitats acumulades, perquè les dones a presó, per la seva condició de penades, de persones a presó i dones, doncs sempre tenen certes vulnerabilitats, però aquestes dones tenen vulnerabilitats acumulades que van des d'una discapacitat intel·lectual, un problema de salut mental, la seva joventut, potser són primàries a presó i no s'adapten al sistema penitenciari, a la normativa. Poden tenir dificultats per relacionar-se amb la resta de persones, poden tenir dificultats per demanar ajuda. Són persones que a vegades són extorsionades a baix, a nivell econòmic. Llavors, presenten vulnerabilitats que fan que siguin seleccionades i també hi ha un criteri important que és la seva voluntat d'entrar a la unitat. Per tant, han de voler treballar uns objectius i han de voler participar de manera activa. Això també seria un criteri, no?
Per entrar. Carme, explica una mica el perfil de les dones que hi ha en aquesta unitat, aquestes 8 dones que teniu ara aquí. Quin seria edat, en fi, i problemàtica globalment que presenten?
Sí, ara en tenim 18.
18 persones. Val. Ho he entès malament, abans havia entès 8. Val. Digue'm.
Sí, 18. Els perfils són diversos. Tenim dones que són molt joves i que és la primera vegada que entren a la presó. A vegades tenen conductes més impulsives que fan que tinguin una acumulació d'expedients. Hi ha persones que, per exemple, tenen dificultats per deixar de consumir drogues a la presó i això també les fa més vulnerables, no? Objecte de consum, no? De venda, de drogues. Tenim persones que tenen alguna patologia mental diagnosticada. Tenim persones que tenen discapacitat intel·lectual.
Són persones que no poden estar, podríem dir, en un bloc normal, no? Necessiten un servei especial com aquest que teniu. Quines activitats o quines eines són més efectives? Doncs, suposo que per fomentar la motivació d'aquestes dones, per fer créixer la seva autoestima, quines activitats feu?
Doncs, les activitats són variades. Elles participen en el seu disseny. Per tant, incorporem als nostres objectius els seus també. Llavors, elles poden plantejar objectius propis que poden anar des de valorar la discapacitat, a recuperar les relacions familiars, a poder buscar un pis, un lloc quan marxin en llibertat, a buscar una feina. O sigui, els seus objectius són múltiples. Yeah. Els incorporem també en el pla de treball i llavors a nivell dels nostres es treballen diferents aspectes, alguns més de regulació emocional. Podria ser també de temes de relacions, més relacionals, d'habilitats relacionals. També es treballa en temes d'activitats de la vida quotidiana, remediació cognitiva, és a dir, estimulació cognitiva, si han perdut més funcions cognitives. Es treballa també el trauma, perquè sí que és una característica que és bastant comuna a totes les dones amb què treballem, a quasi totes, que és que elles tenen un passat, una història de víctimes de violències greus. En la majoria de casos, moltes des de la infància, i es dona també la característica que s'han revictimitat també a posteriori, al llarg de la seva vida, en altres moments, per noves violències. Llavors, acumulen bueno, violències al llarg de la seva vida, i també es treballa des d'una perspectiva més del trauma.
És una motxilla, com m'estava explicant Carme, molt feixuga i molt pesada. Escolta, sí. Estem acabant ja aquesta entrevista. Quins són els principals canvis o millores que observeu en aquestes noies, aquestes dones, després d'un temps que han passat aquí dins de la UIC? Quins canvis noteu?
Doncs quan elles arriben, sobretot el que diuen és que senten que és un espai més segur. El ritme penitenciari de vegades és hostil, la disciplina, la normativa és rígida i en el mòdul ordinari a vegades han d'estar alerta. Llavors, elles senten que és un espai més segur. Aquí venen no per restar de forma permanent, sinó la idea de l'estada en la nostra unitat és una estada temporal per treballar aquells objectius, per recuperar aquelles competències que les puguin fer més funcionals després bé en un mòdul ordinari o bé en la vida a l'exterior.
Llavors,
nosaltres notem un canvi important i bastant automàtic en les persones que tenen conductes, conductes autolítiques o de risc de suïcidi, que hi ha una millora en el benestar, en el seu, pues, en el benestar psíquic, diguem-ne, bastant automàtica.
Això és una bona notícia. Doncs, Carme, treballadora social del Centre Penitenciari de Can Brians, gràcies per fer un petit descans des de la teua tasca d'aquest matí i atendre a la cadena COPE Catalunya i Andorra i explicar la importantíssima tasca que feu amb aquestes dones per poder-les recuperar. Gràcies, Carme, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you.
Doncs arriba ja el moment de fer un petit parèntesi per publicitat i després anem fins Badalona i t'expliquem com ha anat el desallotjament d'una nau ocupada i llargament esperada pels veïns del barri del Gorg, com et deia, a la ciutat de Badalona. Serà d'aquí 2 minuts i mig, no marxis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Más de 17.000 pymes han recibido la ayuda para contratar servicios de asesoramiento digital personalizado y especializado con el programa Kit Consulting. Una ayuda para que las pymes puedan diseñar una hoja de ruta y saber qué pasos dar en su proceso de transformación digital. Pequeñas y medianas empresas de todos los sectores ya están dando el salto con el acompañamiento de expertos. José Fraga, director de Academia Newton en Galicia, nos cuenta su experiencia con la ayuda.
La digitalización de una empresa se ha convertido en algo imprescindible. El programa Kit Digital nos abrió los ojos para saber lo que realmente necesitábamos y a través del Kit Consulting llegamos al cómo, que era lo que nos faltaba. El asesoramiento realmente es algo necesario y para una empresa pequeña como la nuestra, imprescindible. El proceso de solicitud es rápido e intuitivo y los requisitos son claros y concisos. El asesor digital nos ha acompañado en el camino hacia el dónde queríamos llegar y cómo podíamos conseguirlo, porque más o menos la meta la teníamos clara, nos faltaba el cómo.
Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionada por Red.es para contratar servicios de asesoramiento especializado. Más información en www.acelerapyme.es o llamando al 900-223-322. Juntos hacia un futuro digital. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
¡Carglass!
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si necesitas desconectar, necesitas la Semana del Caribe. Viaja con New Blue a República Dominicana, México, Cuba. Lo mejor del Caribe te espera con Viajes El Corte Inglés desde 980 euros. Y los niños viajan gratis o con descuentos. Consulta condiciones. No te pierdas la Semana del Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu deia fa un moment, els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dijous la nau ocupada del carrer Antoni Borí de Badalona, al barri del Gorg. Al moment de la intervenció policial hi havia una vintena de persones a l'interior, tot i que els últims mesos s'hi havien aplegat entre unes 40 i unes 50. La nau estava ocupada des de feia anys, però s'havia convertit en un assentament massiu des del desembre de 2020, quan es van instal·lar algunes de les persones que van fugir de la nau incendiada al carrer Guifré. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explicava que molts dels ocupants de la nau són gent conflictiva i que ara l'edifici s'enderrocarà.
Una majoria d'aquestes persones creaven problemes de, ja us digo, de delinqüència, d'incivisme, d'inseguretat. Jo no podeu fer-lo, però fa un olor que és per apretar a correr, no? Pues bueno, oye, ahora se va... Alguno me puede decir, oye, ¿y ahora qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que inmediatamente se va a derribar el interior de la nave. Hoy mismo se va a derribar el interior de la nave para que no se vuelva a ocupar.
Un cop acabat el desallotjament, que s'ha fet en menys de dues hores i sense que les persones que hi vivien oferessin cap mena de resistència, el balanç policial és una persona detinguda per la Policia Nacional per qüestions d'estrangeria i un identificat que ha anat a càrrec dels Mossos d'Esquadra. I els Mossos es preparen per un estiu que serà força dur, és per això que la Policia Autonòmica incorpora 733 nous agents i redistribueixen uns 85 per reforçar la capacitat operativa. El pla aborda tant la costa com l'interior, i els patrullatges dels arros s'amplien ara amb vehicles lleugers.
Aquest pla preveu fer front a l'increment d'alguns dels riscos de seguretat que comporta l'arribada massiva de turistes i a incidents que es produeixen en l'àmbit de la nit i el lleure. La lluita contra la multireincidència, la detecció d'armes blanques i de foc, les violències sexuals, el control del medi natural i la seguretat de les carreteres són els principals eixos d'aquest pla que es desplega des d'aquesta setmana fins al setembre. Però per poder fer-hi front, es reforçarà la capacitat operativa dels Mossos amb la incorporació de 733 agents en pràctiques i se'n redistribuiran 85 a diferents comissaries, sobretot de les zones costaneres. I una altra qüestió a tenir en compte, no és nou que les unitats d'ordre públic donin suport a les patrulles de seguretat ciutadana, però se les dotarà de vehicles més lleugers per ser més polivalents, com explica el comissari David Boneta.
El que es fa és, s'han separat aquest contingent de persones amb dos vehicles tot terreny per tal de poder-ho repartir, però sempre a una distància que es puguin reagrupar en el cas de que hi hagi alguna necessitat o algun incident o que siguin amb algun tipus de requeriment. Llavors el que es fa és, surten amb dos vehicles lleugers, sempre estan en un temps de resposta que es puguin donar suport entre ells, però poden abarcar doncs, amb un trinomi o quatre persones que van amb un vehicle i poden fer diferents serveis.
El pla vol fer front a l'increment de desafiaments de seguretat en una època en què les detencions passen d'unes 4.700 mensuals de mitjana a unes 5.700 els mesos de juliol i l'agost. I el 25% d'aquestes es fan a la ciutat de Barcelona.
Cada cop és més evident que les persones majors de 50 anys es troben amb barreres subtils però reals quan intenten gaudir de l'oci nocturn. Tot i haver estat protagonistes de la creació de la cultura de discoteca als anys 70 i 80, avui molts locals els fan sentir fora de lloc o directament els tanquen la porta. En molts casos, els espais que abans estaven pensats per un públic divers han anat adaptant-se als gustos i dinàmiques d'una generació molt més jove. Estem davant, doncs, d'un relleu generacional o és una qüestió d'edadisme el que trobem els boomers en algunes discoteques de Catalunya? Ho hem parlat aquest matí a Renen Cope Catalunya i Andorra amb el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas, amb ell ha estat el Sergi Tor.
Sí, Ramon Mas considera que ha de prevaldre el sentit comú, és a dir, quina és la festa que s'està fent. Diu que en una festa on hi ha menors d'edat sense alcohol no té sentit l'entrada de persones de 50 anys i al revés la situació si seria igual amb una festa diferent. Per Mas, l'entrada queda determinada per les característiques de la mateixa.
Si tu tens una sessió per la nit de gent de 16 anys sense alcohol, home, gent de 40-50 és normal que no entri en aquestes sessions, perquè estem parlant d'un públic de 16-17 anys. Si tens una sessió d'un públic de 18 a 22, 23, doncs, bueno, cada públic d'edat té que buscar el seu local amb el seu ambient.
El secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província nega discriminació per temes de raça, gènere o sexe i diu que són els comportaments els que marquen les decisions amb el dret d'admissió.
Ha arribat l'edadisme a l'oci nocturn? És la pregunta que avui es fem aquí a COPE Catalunya i Andorra. I per què? Doncs arran d'algunes queixes que hem rebut de gent que està a la franja dels 50 i 60 anys i que té problemes per entrar en algunes discoteques. Li diuen que no pot ser, que aquella discoteca és per gent que no és per la seva edat. S'està vulnerant el dret d'admissió amb aquestes persones? Ho volem saber i li preguntarem a la senyora Ada Garriga, que és professora de Dret Constitucional de la Universitat Abat Oliva CEU. Senyora Garriga, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, aquí en España tenemos jurisprudencia que establezca claramente el hecho de que discriminar por edad a la entrada de un local puede ser ilegal. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, tenemos una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ejemplo, el 2009, que dice que obligó a quitar un veto que tenían por edad a unos adultos a una discoteca. Entonces sí tenemos algún indicio de que pues sería discriminatorio, ¿no? Porque el artículo 14 de la Constitución nos dice que no puede haber discriminación por razón de edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí que es verdad que el derecho de admisión pues pueden poner requisitos que no estén en la ley, pero en este sentido yo creo que la edad ya estaría en una franja ya discriminatoria, ¿no? Yeah. O sea que no sé si se podría justificar, ¿no?, el hecho de discriminar por la edad.
Claro.
A partir de los 18 años, ¿eh? No digo menores de 18 años, no, pero a partir de 18 años yo creo que...
Que hay discriminación.
Sí, hay discriminación.
¿Y qué diferencia hay, profesora, entre el derecho de admisión y el de discriminación? ¿Dónde está ese límite legal? ¿Es muy fino, quizá, o qué?
No, a ver, hay una ley que bueno, propietario de un negocio, de un local, de un evento, tiene derecho de admisión. Eso significa que puede limitar la admisión, pero hay unos criterios objetivos, ¿no? Por ejemplo, el aforo, por el horario de cierre, por si paga entrada o no paga entrada, por si es mayor de edad, por una actitud si tiene una actitud violenta o lleva armas, pues si tiene símbolos de carácter de violento, pues si está bajo las drogas o el alcohol, o tiene una actitud pues inadecuada, pues peligrosa, pues todo se ve pues para la seguridad de las personas que están en el local. Luego otras condiciones que pueda poner una persona que tiene un bar, una discoteca, puede pedirlo al ayuntamiento, ¿no? Puede, otras cosas que no estén incluidas en estos que he dicho, puede pedirlo al ayuntamiento y el ayuntamiento pues le hace la autorización, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, pues vestimenta adecuada, no sé, hay gente que limita pues a despedidas de soltero, disfraces, zapatillas deportivas, ropa deportiva. Y entonces eso se solicita y se puede autorizar, ¿no? Mientras esté el cartel en la puerta,
Que lo indique, ¿no? Claro.
Que lo indique específicamente y tal.
Y si una persona, Ada, se considera discriminada, no la dejan de entrar en un local, insisto, sobre todo por el motivo de edad, ¿puede denunciarlo esto? ¿Esto es denunciable? Sí. O decir, bueno, oye, igual no me hacen caso, pues...
Claro, bueno, la mayoría de gente, o sea, pues también pasa, ¿no? O sea, no insiste más. Yeah. Pero si es denunciable, una persona puede pedir la hoja de reclamaciones. Luego también, bueno, se puede denunciar. Y bueno, hay sanciones. En Cataluña son de 10.000 a 100.000 euros. Y hasta en Madrid son un poco más, de 60.000 a 600.000 euros de multa. Puede también ser el cierre del local, o sea, son sanciones bastante graves. O sea, que lo que pasa es esto, que la gente normalmente no acaba denunciando, pero sí que bueno, está recogido legalmente, ¿no? Se puede denunciar.
Muy bien. Ya para finalizar, ¿hay alguna recomendación legal que tú darías como catedrática o profesora de Derecho Constitucional para las personas que puedan vivir situaciones esto de discriminación a la entrada de un local de ocio nocturno? Es decir, bueno, usted no puede entrar porque ya ha sobrepasado la edad de la gente que está aquí dentro.
Claro, yo diría, a ver, Al final es verdad que también las personas nos vamos, o sea, al final hay un sesgo generacional, ¿no? Al final, aunque esté prohibido, pues bueno, siempre se abrirán discotecas para gente como más mayor, claro, para gente más jóvenes, ¿no?
Y siempre queda el tardeo, ¿no?
Siempre queda el tardeo, ¿no? O sea, al final uno también quiere ir con su generación, ¿no? Con la música que de su generación, claro, pues estar con gente un poco también de su edad,
más cómoda,
¿no?
Básicamente, claro.
Más cómodo, ¿no? Yo creo que esto de manera no legal, pero de manera informal, pues se va haciendo, ¿no? Pero sí es verdad que estrictamente, pues no te pueden prohibir la entrada, con lo cual si dices, no, es que esto no es ilegal, tan bueno, pues si se reclama, yo creo que al final te tienen que dejar entrar.
Bueno,
¿no?
Pues Ada Garriga, profesora de Derecho Constitucional de la Abato Libaceu, muchísimas gracias por atendernos, aportar luz sobre este tema que estamos tratando hoy, sobre esta posible discriminación por edadismo en las discotecas, y pues nada, gracias y muchísima suerte, Ada.
Gracias, igualmente, que vaya muy bien. Hasta luego.
Quiero oír nada más, ja conozco tus doncs ja enfoquem la recta final d'aquest migdia a Cope Catalunya i Andorra. Per cert, aquesta tarda amb la interna de Catalunya, Cope Catalunya i Andorra, amb la Montse Rodríguez, escoltarem un boomer que ha tingut problemes a l'hora de voler entrar en alguna discoteca. Molt bé, deixeu aquí aquesta qüestió. Parla del bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, en Josep Lluís Serrano Pentinat, que s'ha compromès aquest dijous a respectar i defensar els valors democràtics del país i ha dit que el jurament de la Constitució dut a terme al Consell General d'Andorra suposa un acte de fidelitat creativa. Així ha detallat que, tot i mantenir-se fidel a la seva missió eclesial, accepta plenament les regles d'un estat modern, plural i aconfessional.
Assumeixo aquesta missió constitucional de copríncep, que m'ha estat assignada amb consideració i conscient de l'alta responsabilitat que comporta per tot el poble andorrà. Em poso al servei d'un poble amb unes arrels culturals profundes, amb una sòlida identitat col·lectiva, amb una gran ambició de pau i prosperitat.
El bisbe Serrano Pentinat ha conclòs el seu parlament assegurant que la seva figura és un símbol de convivència entre tradició i pluralitat respectuosa.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Doncs ja està aquí el Joan Balloni. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, alta tensió en el fitxatge o no fitxatge d'un xicot que es diu Nico Williams. Què passa, aviam?
Sí, creix la tensió entre l'Atlètic Club i el Barça arrel del cas Nico Williams. A l'Atlètic Club no han encaixat bé que el Barça estigui a punt de fitxar aquest futbolista i tampoc que el futbolista vulgui fitxar pel Barça, i adverteix que estarà molt pendent dels moviments del Barça a l'hora de tornar a la regla 1x1 i de generar el fair play per poder tirar endavant aquest fitxatge. No és cap novetat, perquè fa molt de temps que l'Atlètic Club i que d'altres clubs estan molt pendents dels moviments del Barça. Parlarem d'això, també escoltarem a Joan García en una extensa entrevista, declaracions als mitjans del Barça. Una altra notícia important que ens deixa al matí és la revolució total a la cúpula de l'arbitratge espanyol. La federació s'ha carregat a tota la cúpula, començant per Medina Cantalejo, ho comentarem també. Estarem amb l'actualitat del Mundial de Clubs, que avui a les 3 de la matinada juga el Real Madrid davant del Salzburg, buscant la classificació pels vuitens de final. També avui un altre partit interessant, a les 9 de la nit s'enfronten la Juventus i el Manchester City. Si passa el Madrid, d'aquí sortiria el rival del Real Madrid en vuitens de final. Ahir va caure River després de perdre 2-0 davant de l'Inter de Milà. L'Espanyol està, una molt bona notícia, a punt de tancar la continuïtat del golejador Roberto Fernández, que signaria per les 6 properes temporades. En bàsquet, el Real Madrid és campió de Lliga, i en futbol sala avui pendents del Cartagena-Barça. Si guanya el Cartagena, campió de Lliga. Si guanya el Barça, anirem al cinquè partit, que jugaria dilluns al Palau Blaugrana.
Molt bé, Esports Cope, 3-5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
D'aquí uns instants arriba Pilar García Muñiz. Com sempre, començarà la tarda i ens seguirem explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.